Molt bon dia a tots i totes, salutacions a la que es parla Susana Pérez. Ja m'agradaria a mi ser Maria Ventura, però vaja, li donem ara els bons dies. Molt bon dia, Maria.
Molt bon dia, Susana.
Bé?
Clar, com no. A més, avui és divendres.
Divendres 3 de juliol. Si els pareix, si vos pareix, fem un repàs per a... Què ha passat esta setmana? Què hem tingut esta setmana, no? Pues esta setmana es comencem el dilluns, que estàvem a 30, que s'acabava el mes, que estàvem tots un poc cansats del mes de juny. Pues vam estar així en representació del que anava a passar durant la setmana, Víctor i Pepe Montagut, Víctor Viciedo i Pepe Montagut, per a contar-nos lo de la manifestació dels llauraors. I lo enfadats que estaven, perquè com que estàs passant un poc en cançons i el que tenien ganes era ja d'una vegada per totes reivindicar allò que ells volien, que és que sí, que ells estan en l'ecologia, el que volen és bueno, que el camp sobrevisca i que estiguen a gust i que puguen treballar en condicions, però a més que els deixen utilitzar el que has d'ara anaven utilitzant i que traguin una alternativa bona per al camp, perquè puguen mantindre el que és l'entorn que tenim en esta província de Castelló, però que siga real i que no es passen en cançons. No ens lleven el que has d'ara, els feien combatre contra aquella lluita que tenen contra les plagues i en concret contra el codonet, no es la prohibisca. Si és nociva, volem deixar d'utilitzar-la, però donem una alternativa. Això va ser dilluns, i dimarts també va vindre a recolzar-hi sa iniciativa Sònia Llop, que ella és una jove i ella representava aquesta part jove que també recolzen esta iniciativa que hi ha així a la província de Castelló i que no volen que això desaparega. Jo per lo que fa dilluns i dimarts. També vam repassar el que va ser el ple que va tindre lloc en la població de Vila-real, en tots els seus partits polítics. Bueno, n'hi havia cert consens. Cal destacar ixe malestar que hi ha en este moment entre Compromís i el Partit Socialista. El Partit Socialista, hem de recordar que té una majoria absoluta, que en l'anterior legislatura, no en l'altra, sí que va necessitar de Compromís, que en aquell moment era bloc, per a Compromís i Iniciativa, eren dos partits en aquell moment, per a poder governar, i que avui ja després, en la tercera legislatura que està governant el Partit Socialista, en dos, i així de majoria absoluta, en l'anterior Compromís va seguir governant en ells, encara que no es feia falta, però va seguir, i en esta legislatura ja va deixar de col·laborar en ese govern local de l'Ajuntament de Vila-real. I ara notem pues, un cert enfrontament entre Compromís i el Partit Socialista. Però bueno, res que jo no pense que se pugui arribar a un... Bueno, pues, a un consens, no? Veurem, anirem veient què és el que va passant. Per lo que fa ahir, vam tindre l'alcalde de Sant Joan de Moró com la primera població, crec que és la segona d'Espanya, que se fa un test a tota la població d'eixe poble, Sant Joan de Moró, i a més se mostrava molt content. Pues per què? Pues perquè no havien eixit casos, és a dir, de quasi vora 2.300 proves. Cal dir que les proves eren voluntàries, no s'obligava a ningú, però que tots podien anar, xiquets, tots, o sigui, podien anar tots a fer la prova. De vora 2.300 proves que se van fer, van eixir 8 casos que en tenien que repetir. Només que se tenien que repetir, és a dir, quan lo normal és que en aquesta quantitat nisquen almenys 40 positius. L'alcalde deia que estava molt orgullós perquè la població s'havia portat molt bé i perquè havia sigut efectives les mesures que s'havien pres en aquesta població. També teníem la bona notícia que des de Borreol el Partit Popular ja havia arribat a punts d'acord en el que és el consistori. Sabem que en Borreol estan governant en minoria i per tant sempre ens tenen el suport d'algun o altre partit per a poder treure les coses endavant, i en aquest cas era poder comprar un cotxe per a la brigada perquè s'havien quedat sense cotxe. Entonces agarraven la quantitat de diners destinats a una de les festes socialistes per a poder comprar aquest cotxe, i a canvi del Partit Popular posava damunt de la taula que també se ajudar als autònoms i també se reparar un parc que n'hi ha per a xiquets en mobilitat reduïda. També vam tindre esta setmana, si recordeu a vosaltres, a este matrimoni gay, a Kevin i Fran, que va ser víctimes d'una agressió, i ens van contar que els havia passat, ens van contar de primera mà, perquè van anar a l'Hospital General i van ser víctimes d'aquesta agressió homòfoba. Este matí hem estat parlant amb ells i han tingut contacte ja amb l'abogat, estan en conversacions, no poden avançar res de moment, perquè tot serà un sumari i un procés, que fins que no tinguin coses clares no poden anar comptant, però vamos, se senten reconfortats per tot el recolzament de la gent que ha estat al seu costat. Bona setmana que hem tingut, no, Maria?
La veritat és que no mos podem queixar, tampoc.
Uh-huh. Feia un moment teníem a Maria tan ocupada que ens havien confundit i ja m'agradaria a mi, Maria, tornar-me a l'edat que tu tens, bueno, i tant, però ella estava pendent de... Hem tingut una roda de premsa telemàtica en l'Ajuntament de Vila-real, uh-huh. És així, Maria, i estava pendent d'eixos talls.
Sí, la veritat és que bé, des del consistori i tots els medis de comunicació estaven contents, no?, perquè han tornat eixos rodes de premsa de l'alcalde ara de manera telemàtica que solia fer tots els divendres i que a partir d'ara es faran en més continuïtat, no? I què és el que ha contat l'alcalde José Benlloc en aquesta roda de premsa, no? Ha parlat dels pressupostos, no? Dels pressupostos d'enguany i dels reajustos econòmics que han tingut que fer front, no? I tots els problemes en els que s'han trobat. En primer lloc, per totes les necessitats que s'han trobat amb la Covid-19, no? I tot el que han tingut que fer. Però és que, malauradament, s'han trobat amb fantasmes del passat en problemes urbanístics i és el que ens contava en este primer tall de veu que hem tret d'aquesta roda de premsa. Si te pareix, Susana, anem a escoltar poquet a poquet el que ens conta l'alcalde.
Aleshores, la idea era, pues, com dic, intentar reajustar aquest pressupost en aquests 806.000 euros. Que d'on els traiem? Els traiem de remanents de l'any passat. Ens quedaven de l'any passat que vam tancar en dèficit, com vostès saben, només 1 milió d'euros en remanents, que estaven compromesos en algunes coses i que nosaltres, ara en aquests moments, pues, havíem prioritzat en unes coses i en altres i estàvem redistribuint. Bueno, pues, d'aquest milió que quedava, 800.000 havia proposat jo en un expedient com a regidor d'Hisenda fer un reparto per equilibrar el pressupost al que li hem pegat una patada, perquè m'entenguen per les dificultats que tenim i com se toca fer gastos per tots els puestos, i en aquests moments tinc bloquejat l'Ajuntament perquè l'informe de l'interventor és contrari. Per què és contrari? Bueno, pues és contrari perquè resulta que n'hi ha 3 expedients d'urbanisme que són concretament, per a resumir, uns vials del Madrigal.
Bé, l'alcalde ha explicat durant la roda de premsa estos 3 informes de què són, d'uns pla urbanístics, cada un són distints, demanen una quantia. A la nostra web de Ràdio Vila-real podran trobar tot el tall de veu de la roda de premsa de l'alcalde per a que escolten detalladament les quanties i a qui depèn cada un d'estos expedients, no? Però el resum de la xifra total i que engloba estos expedients seria esta.
I nosaltres defenem en els nostres tècnics que són 516.445. Perquè ens entenguen, els propietaris ens reclamen el triple de lo que nosaltres en aquests moments estem defenent. Per 3, més o menys, se multiplica. Claro, quina és l'obligació que tenim ara que l'interventor ens ha advertit? Pues ens diu que d'alguna manera, bueno, el que hagi passat en el virus, els gastos que hagin tingut que fer, el pressupost com el tinguem, la llei que diu que no podem comprometre gasto futur si no hem pagat algo que se li dega a algú del passat, per explicar-nos, continua vigent i és aixina. I el que ve a dir és que 516.445 euros ens hem de buscar la vida però pagar-los antes de destinar-los a altres coses, no?
Bé, i l'alcalde ha estat parlant també d'aquest això, què és el que produeix, no? Quin reajust té ara, en quina quantia compta per fer front a tota la situació que estem vivint.
Bueno, en definitiva, resumisc. De nou, l'Ajuntament de Vila-real està bloquejat econòmicament per les empastres i les il·legalitats del PP. La nova normalitat i tornar a tindre notícies d'aquells que convivien amb nosaltres totes les dies, jurat d'expropiació, juzgat, no? Perquè contínuament hem estat gestionant el passat, el dur passat que ens va deixar el Partit Popular en el poble, el present i el futur, perquè la ciutat no té que parar, té que competir, té que continuar estant en el món, no anem a renunciar i anem a fer meravelles com hem fet durant tots aquests anys per a no renunciar en aquesta aliança amb la societat civil, que tenim prou de 4 milions d'euros en convenis que ens fan ser una ciutat amb majors oportunitats, que s'ajuda més entre ella, que genera empleo i més ara, no? Que tenim 1.000 parells més en 3 mesos en aquesta ciutat, no anem a parar les màquines de la ciutat, tenim que buscar un equilibri entre una cosa i l'altra.
I bé, Susana, quina seria la solució? Pues l'alcalde mos ho conta.
Bueno, era un poquet el que els volia dir. Què anem a fer a partir d'ara? Que m'ho preguntaran. Diran, entonces dicen ahí 6.000 euros i dicen les partides sense diners i entonces a partir d'ara el gasto que se faci sense consignació i entonces tindrà que anar al pleno a aprovar-se i els proveedors no cobraran hasta l'any que ve. Això és el que se pot produir. És el gran empastre, no? d'estos bloqueos. Vostès saben que moltes vegades hem pagat tard a l'any siguient hasta que no hem tingut remanents perquè les factures que entren a l'Ajuntament i no tenen diners en el pressupost s'han de durar una partida que se diu 4-13, aprovar en el pleno i poden passar 6 mesos. I això li fa molt de mal als proveedors i tal. Bueno, la idea és, ja vam ser responsables en el pressupost d'enguany de no traure cap préstec, de no fer inversions, de fer un pressupost en 800.000 euros menys que l'any passat, prevenint que pogueren vindre. Esta no és l'única, esta és la que ens impactarà de manera més directa, que ens ha bloquejat ara, però tenim algunes coses més damunt de la taula que s'aniré informant, no? Bueno, pues lo que anem a fer és estudiar ràpidament esta setmana la possibilitat d'un préstec, d'una operació que ens desbloquejarà la possibilitat de poder dedicar esos 800.000 al gasto corrent per a pagar el dia a dia de lo que necessitem. No podem traure un préstec. Per pagar sentències sí podem traure un préstec legalment.
Bé, Susana, i ja hem tingut que entrar, no?, perquè els mitjans de comunicació li estaven preguntant per altres temes a l'alcalde, però clar, el nostre programa tenia que començar. I això ha sigut un poc el resum i l'essència, no?, de la roda de premsa que ha fet avui telemàticament l'alcalde.
Bueno, si al final se busca una solució, perquè clar, està bé contar el problema, lo que no me pareix tan bé és quan els polítics només compren el problema i no ens donen la solució. En este cas, l'alcalde de Vila-real sí té una solució i és que anirà a demanar, encara que segons paraules d'ell, això no és una cosa hereta, és una cosa, ell diu empastres de urbanístics, pues s'ha de buscar una solució, perquè evidentment sempre que una persona agarra un testic, un relleu d'algun puesto, sempre hi ha coses, bueno, quan ho agarra el relleu d'algú que ho ha fet de maravilla, una precisió exacta, pues escolta, que bé, no? Però en este cas, segons conta l'alcalde, per les sentències que estan així i demés, n'hi ha problemes, pues bueno, també ens dona una solució. Això farà que la població, que la ciutat no se paralitzi.
Sí, a més, mentre s'ha estat parlant i diguent cada un dels expedients, ha dit les dates de quan són dates des de fa molts anys, a lo millor han passat inclús 10 anys des d'aquests expedients, però com que ara s'han adonat, no, que quan s'han començat altra gent a animar, no, i han vist que els resultats han sigut favorables cap a aquestes persones, cada volta hi sent més expedients d'aquests casos i l'alcalde també diu que en aquests moments que la situació econòmicament tan delicada, pues és normal que hi hagin famílies que també tinguin el seu dret, pues, de defensar lo seu.
Home, és que s'animen, bueno, és que si ho té dret, no és que s'anime.
Exacte.
El que passa és que quan un ha tingut un problema, si damunt té que posar-se en accions judicials que també li costaran diners, pues, com a que se ho pensa. Ara, si veu que les coses van a bon port, pues no és que s'animen, és que no tenen més remei, i a més reclamar lo que és d'u, pues no està mal, és lo que s'ha de fer.
Sí, animem a això, que després tindrem a la nostra web penjar esta roda de premsa on ell ha dit xifres, quanties i tot en lo que està treballant ara mateix l'Ajuntament, per a que ho puguen escoltar i fer-se la idea de en quina situació està actualment l'Ajuntament de Vila-real.
Bueno, pues en un ahir, María, vam estar en la roda de premsa de
la Caixa Rural. Exacte.
I bueno, van estar repassant, van estar donant dades, però en una estoneta estem esperant a que arribi el president, no? Enric Portalés. En teoria, després d'esta pausa, que anem a posar uns consellets publicitaris, el tindrem en nosaltres. També escoltarem a l'alcalde de Moncofa, a Vences Alós, que ens contarà aquestes persones que tenen ja treballant en la seva platja, aconsellant a la gent de quin comportament han de tindre per a no tindre contagis del Covid. No sé si ja ha tingut alguna conversa amb les persones que estan treballant en la seva platja, vaja, no tinc ni idea, però li ho preguntarem. Este matí, quan cada una estàvem al nostre lloc, no, María?
Sí, jo sempre li dic a Txelo que treballem així, però com que cada un pareix que tinguem el nostre despatx, encara que estiguem al mateix puesto i a la mateixa habitació, però cadascuna va pel seu lloc.
Lo del centre és EOI.
Sí, exacte, sí, els centres oficials, les escoles oficials d'idiomes, no, es comencen avui de manera telemàtica ja la seva inscripció.
Bueno, pues tindrem el seu director, que també vindrà, explicamos, bueno, al director de la Plana Baixa, perquè la seu està a Vila-real. Entonces, José Ramón Monferrer estarà així en nosaltres per explicar-nos com anirà enguany este
nou curs, no? També, perquè a mi també m'agradaria saber un poquet si ells també han estat treballant de manera telemàtica i els exàmens finals d'estos cursos també es tindrien que fer ara al juny, o sigui, no sabem com s'han fet i les proves d'accés no sé com es realitzaran aquest any.
Cal destacar que José Ramón Monferrer és també regidor en Burriana, és d'Educació, Comunicació i Polítiques Actives. O sigui, però bueno, en aquest cas avui el que ens interessa d'ell és el que mos conte el procés este, perquè jo tinc la sensació de que enguany serà un any on hi hauran moltes matrícules.
Sí, perquè la veritat és que si hi ha gent que potser s'ha quedat en l'atur, sempre aprofites, no?, per reformar-te un poquet més, no? El saber no ocupa lugar, no?
Susana. Saps que n'hi ha persones que tenen més facilitat per a dependre llengües, és dir, però anem a veure, no és un és dir, no és perquè una persona tinga més o menys interès, no, és que hi ha persones que tenen una capacitat, o sigui, que és genètic per a parlar llengües i per a incorporar noves llengües a la seva vida, i sí
que parlant d'això, no, de la capacitat que té la gent, jo me recordo d'una persona que una volta em va dir si tu pogueres demà alçar-te en algo que pogueres tindre, no? Hi hauria molta gent que diria una casa nova, diners, no? Sent ric, no, però hi ha una persona que em va dir, a mi m'agradaria alçar-me sabent tots els idiomes del món. O sigui, hi vaig dir, quina admiració, no? Hi ha molta gent que té molta facilitat, però hi ha que no la té tant i que ens agradaria saber difondre's i comunicar-nos amb tot el món, no, Susana?
Sí, te recordes aquest passatge, no?, que conté a la Bíblia, i a partir d'aquest moment tots els apòstoles los entendien perquè parlaven en totes les llengües. És a dir, no hi ha una capacitat més gran en aquest món que arribar a un puesto nou i poder comunicar-te en la seva llengua, conforme parlen, els seus modismes. És a dir, lo més bonico que hi ha és poder parlar amb persones que no coneixes, però en la seva llengua, des d'aquest moment t'obrin les portes.
Sí, exacte.
Jo quan que vaig ser una de les xiquetes que va viure molt de mestissatge en la gent que venia de la part d'Andalusia, pues aquestes xiquetes van fer un esforç grandíssim, perquè però bueno, al ser xiquetes també tenien facilitat, però la feien un esforç per parlar valencià, per inclús, no sé, tindre aquelles expressions valencianes que es van aproximar tant a nosaltres. I avui en dia, lo curiós del cas és que els seus fills tots es diuen Jordi, Pau, Josep, i són persones que van vindre de menudes i de pares que venien principalment d'Andalusia. I bueno, van viure un mestissatge de... I és més, ja lo que pense que tot el món que està escoltant-nos ho compartirà amb mi, la gent que érem d'ací ens casàvem en gent que va vindre de fora, i les meues amigues que eren de fora es van casar en xics que el mestissatge va ser brutal, va ser preciós, perquè aquestes coses el que fan és aportar-nos riquesa, no?
Però culturalment ara mateix això també està així, però amb les fronteres més obertes. Mm-hmm. O sigui, gent que potser se n'ha anat a treballar a Anglaterra, d'Anglaterra ha conegut a algun xic que potser és pakistaní, és coreà, i potser després tornen a Espanya. I aquests casos estan, i jo els conec a tots, mm-hmm. i de qualsevol país, i les etnies, i cada volta, no? Ahir estava mirant Callejeros Viajeros, que ens agrada molt, i estàvem veient Austràlia, no? Austràlia és una colònia que es va crear després de molt de temps, i ahí va arribar gent de tot el món. I clar, el xic que explicava, i van traure una imatge, clar, és que sí, hi ha xinesos, hi ha d'Estats Units, uh-huh. diu, és que el australià pur és molt difícil de trobar, no?
Clar.
El que és com toca.
Clar, clar, d'allà. Clar, clar. En fi, anem a deixar ja de contar... jo volia contar la meva batalleta i...
anècdotes.
I anem a recibir al president de la Caixa Rural, Nic Portalés, i que ens conte què va passar ahir en l'assemblea.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada. para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Vila Real.
Aéreos, tragas aves y un mimo. Hay un león viejo y cansado, se pasa el día durmiendo, tendido junto al mago. Y los niños por la noche soñarán.
Pues no, no tenim el president de la Caixa Rural i pensàvem que estava fora, però no, encara no ha arribat. Per tant, anem a fer aquest repàs de notícies que fem de forma habitual, Maria.
Exacte. Comencem, si te pareix, parlant del xicotet comerç, perquè està dividit després del Covid.
Ah, sí?
Sí, perquè alguns sectors estan renaixent i altres estan agonitzant, no? Durant els mesos de confinament, la gran majoria de persones preferia acudir als locals xicotets i de confiança en compte de grans supermercats, fugint de les grans aglomeracions de gent perquè els agobiava. No obstant això, a Castelló són cada vegada més els comerços minoristes que es veuen obligats a tirar la persiana, no? O sigui, tancar, sobretot en el centre de la ciutat, que concentra la majoria de negocis de proximitat. La veritat és que quan vas al carrer de mig, no? Que és molt popular anar allí a Castelló a comprar, sí que veus que ja entendes que ja això, no? Han tancat la persiana. La tendència a comprar en grans superfícies, l'obertura de nous centres comercials o la irrupció de gegants del textil, per exemple, ja suposaven un gran risc, no? Per al xicotet comerç, que ara es veu encara més perjudicat per la situació, perquè una volta han obert aquests espais, la gent ha tornat als llocs, no? I, però la veritat és que un dels grans llocs que també es va veure obligat a tancar després de 16 anys a la nostra vida quotidiana és el Neocine del Grau de Castelló. O sigui, aquest espai cultural que teníem ahí al port de Castelló, pues ara, per culpa de la crisi, es veu amb la necessitat de tancar les seues portes.
Pues mira, este matí precisament estava jo intentant parlar en Albert Vilà, que és el propietari del Cine Sucre. El que passa que avui tenia una reunió de treball i m'he dit, és que més pràcticament impossible, perquè el Cine Sucre estan sobrevivint a Vila-real. És a dir, així en la població de Vila-real hi ha uns cines, unes sales que s'estan mantenint. És a dir, han superat el que ha sigut aquestes crisis, aquest patiment que han tingut.
La veritat és que sí, a veure, sempre que anaves, no sé si alguna volta s'han anat al Neocine, jo sí que sóc molt usuària d'ací del Cine Sucre, però sí que és veritat que moltes voltes pel·lícules aixina més independents o de caràcter que potser no són tan comercial, sí que ho trobaves al Neocine del Grau. La meva experiència va ser la Libreria d'Isabel Coixet, que a més va guanyar el Goya, no?, a la millor pel·lícula, que no la trobava en cap espai de cinema així a Castelló, i en l'únic puesto que me la vaig trobar va ser al Neocine del Grau o a Borriol, que jo vaig dir, a Borriol també hi ha cinema i també feien allí la pel·lícula.
Que interessant. Que sí. Te conté una anècdota del Cine Sucre de Vila-real. Fija't, així se va construir l'hotel i hi havia diversos locals i entresol i tot això, i se va construir en la idea de l'entresol fer Uns cines, val. Esta gent, la família Vilà, són de Catalunya, són de Vic. I son pare viatjava, no? I passava per aquesta població i sempre pensava, oh, quina població més gran i no té cines. Bueno, i va donar la casualitat de que va eixir aquesta oferta. La van comprar, estaven construint l'hotel i tal, i quan ja s'acaben els cines n'hi ha una de les sales que feia molt mala olor. I tot el món deia, jolín, i que mala olor fa, i que mala olor fa, i bueno, i això per què, i tal i qual. Bueno, pues, resulta que en la construcció dels cines, val, el col·lector d'una de les... d'una obra que havien fet allí, no l'havien fet al col·lector general. I en aquell moment estava Ramon Tomàs de regidor, i va ser ell el que va detectar que possiblement eixa olor, i va ser anar al cine. O sigui, ell era el regidor en aquell moment, i era el regidor de Vilarreal, i diu... I això, bueno, pues no tens que ser més que... I va ser Ramon Tomàs, i un record per a Ramon Tomàs en este moment, que va ser el que va averiguar ese problema. I els dueños del Cine Sucre, a més, gent molt treballadora, molt amable, en aquell moment ja havien reprès el negoci familiar els fills. Bueno, va ser molt anecdòtic, perquè bueno, tiraven ambientador, buscaven... Llavors hi havia hagut, i era que no sabia, el col·lector no s'havia fet bé. És a dir, una anècdota d'estos cines, del Cine Sucre, que ja porten uns quants anys en nosaltres, i la població de Vilarreal i dels voltants sol anar perquè sí, és un cine que està molt bé, porta bueno, els estrenos igual que els neocines i els cines...
Té moltes sales, també, moltes sales grans, té l'espai recreatiu també per anar, però m'ha fet gràcia aquesta connexió, no, de que totes les grans ciutats tenen que tindre cinema. Tu t'has adonat d'això? O sigui, sí que és veritat que sí, als nostres voltants hem tingut sempre cinemes molt propers, però clar... A lo millor en altres localitats que estan més allunyades i la possibilitat d'anar al cinema no és tan constant, no, per la impossibilitat de les sales de cine, no?
Pues això ha sigut el repàs d'aquests comerç que bueno, que grans, menuts, cultura, s'han vist una miqueta convulsionats per el Covid. I finalment, al president de la Caixa Rural el tindrem per telèfon, Maria, perquè, bueno... no pot vindre, haurà tingut algun tipus d'imprevist. Els deixem uns segonets de publicitat, que és d'ahir d'on nosaltres, esta casa, pot fer que tots vostès escolten aquestes coses, i que els contem i que els aproximem, i en uns minutets parlem amb el president de la Caixa Rural, Enric Portales.
Estás a la 92.2 FM.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vilarreal.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Sé que no estoy sola, me puedes oír.
Bé, i ara ja sí, tenim a l'altre costat del telèfon al president de la Caixa Rural de Vila-real, Enric Portalés. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Enric, ahir vau tindre ja l'assemblea, no, general de la vostra, de la Caixa Rural. Contamos, què tal va anar?
Sí, efectivament, ahir vam tindre l'Assemblea General de l'exercici 2019, que per la qüestió de la situació esta es va haver de retrasar. La vam fer en el mes de juliol, quan habitualment la fem a finals de maig o a tot estirar a principis de juny, i l'assemblea va ser una assemblea diferent. No estem acostumats a aquest tipus d'assemblees amb tan poca gent, encara que així i tot encara vam poder comptar amb 90 presents i més de 200 persones representades, amb la qual cosa el quòrum era suficient per a fer-la, cosa que efectivament era un dels nostres maldecaps. I després també la vam poder fer en totes les mesures de seguretat per a que no hi haguera, en principi, clar, no sabem tampoc com es comporta el virus en aquestes situacions, però en principi seguíem totes les recomanacions fetes per a aquest tipus de de reunions, aquest tipus de concentració de persones. L'assemblea va eixir tot bé, van ser aprovats els comptes anuals, va ser aprovat també l'informe de gestió, algunes modificacions també dels estatuts, que si vols després entrem en detall, i fins i tot van ser elegits els nous consellers, les noves conselleres, bàsicament, en substitució dels consellers que havien ja arribat al final del seu mandat, perquè per acord del Consell Rector i aquest mandat té un límit, té un límit d'anys, i ja l'havien superaven en guany, i per tant Joan Batalla, Anna Candau, Remy Herrero i Enrique Cortés deixaven de ser consellers de la Caixa Rural i entraran noves conselleres, que són Anna Petit, Maria Dolores Broc, Vanessa Bonet, que entrarà com a suplent, i després 12 consellers, un titular que és Enric Reverter, que passarà, o sigui, que continuarà, renova en el càrrec, perquè encara encara n'hi ha possibilitat de que continuï en el càrrec, i després Manolo Martínez, que passarà de ser suplent a titular. Això és el cas, diguem, les qüestions més rellevants, més importants, del que va passar ahir en l'assemblea.
Sí, president. En aquesta assemblea vau presentar, no, les xifres del balanç de la Caixa Rural de Vila-real del 2019, no, de l'any passat. I clar, per ara són bones notícies tot el que ha suposat aquest any per a la Caixa Rural de Vila-real, veritat?
Sí, efectivament, són bones notícies. Vam tindre un any que després de la desacceleració que s'havia produït en els dos anteriors, en el 2017, havia creat una situació una miqueta d'incertesa pel que fa a les entitats financeres, però l'any 2019 el que marcava ja era una línia de recuperació, una línia d'establiment, diguem, de tranquil·litat, no? Eixe 2019 donava unes xifres, donava unes tendències, com estava dient, que eren molt positives, i ara no sabem què és el que passarà en el 2020, però almenys el 2019, diguem que els deures es van fer i es van fer correctament, van baixar la morositat, van baixar els crèdits irregulars, vam augmentar el crèdit sa, vam tindre els beneficis, que si bé és cert que eren menors que els del 2018, també és veritat que eren uns beneficis marcats sobretot per aquest intent de reducció del crèdit més tòxic en provisions i en salvetats, i per tant tenim un benefici menor, però així i tot pensem que és un benefici consolidat, i també teníem la confiança dels nostres socis en l'adquisició del capital social, que cada vegada va augmentant, i en aquest exercici del 2019 va tindre una pujada del 24,7%, és a dir, quasi pràcticament el 25%, i ja superem els 10 milions d'euros de capital social. Per tant, tot el que ens feia augurar aquest 2019 és que aniríem cap a una situació de normalitat, de tranquil·litat i d'assentament, diguem, d'aquest benefici econòmic. Ara, en el 2020, com ja dic, no sé, no sabem què és el que ocorrerà, perquè, clar, partim d'una situació absolutament inèdita, no? Atípica en el món de l'economia.
Sí, una de les altres coses que ha fet reduir el gast ha sigut els gasts d'explotació de la pròpia Caixa Rural, veritat?
Sí, efectivament. Hem aconseguit també, i això ens dona aquesta tranquil·litat de la qual parlava abans, hem aconseguit reduir els gastos d'explotació. Els gastos d'explotació són el que cada vegada, diguem, costa obrir una persiana d'una oficina, el pagament dels empleats, el manteniment de tots els equips informàtics, etc, la seguretat, en fi, tot allò que qualsevol persona que hagi tingut un negoci o que tingui un negoci sap que costa obrir una tenda, un negoci cada dia. Aleshores, reduir això en pràcticament un 18% és important, perquè podem situar-nos en una situació, com deia, de tranquil·litat.
Sí, ahir durant la roda de premsa, vostè i l'altre conseller, Joan Manolo Cobertorer, estava parlant, no, que durant aquesta crisi que acabem de viure, sí que hi ha molta gent que ha anat a demanar ajuda, préstecs, i esos préstecs ICO que s'han fet tan populars durant aquesta crisi sanitària, no? I que han sigut molts els que han anat, no? Expliquem-nos un poquet.
Sí, efectivament, el govern, com ja se sap, va llançar una sèrie d'avals anomenats ICO, de l'Institut del Crèdit Oficial. Són uns avals que el que donen és una miqueta de seguretat a les entitats financeres per a prestar els diners als empresaris o als particulars o als autònoms que els demanen després d'aquesta situació. I això, com dic, dona una miqueta de tranquil·litat a les entitats financeres a l'hora de concedir els crèdits. Però el que no hem d'oblidar és que aquests diners no són de l'ICO, és a dir, no són de l'Estat, són diners de les entitats financeres. Nosaltres hem fet un esforç importantíssim, jo crec, en aquest sentit, perquè hem donat més de 150 crèdits i hem superat la quantitat de 10 milions de crèdits avalats per l'ICO. És a dir, que crec que hem fet una feina importantíssima que en el seu moment es reconeixerà, d'ajuda, de recolzament a les empreses vilarealenques, a les empreses del nostre entorn, que han tingut necessitats de liquidesa, necessitats de diners en esta situació, no? Després del paró forçat que s'ha produït durant gairebé 3 mesos.
Vostès, el que van explicar també ahir, que veníeu d'un 2019, no? Que la morositat havia baixat, però que per culpa de donar estos préstamos, ara, pues, esa xifra, no, de morositat es veuria en augment en aquest 2020, no?
Bé, això és una suposició, vull dir, no sabem encara què ocorrerà, però evidentment quan més crèdits dones, més perill tens que algun no es pague, no? Aleshores, si hem fet un esforç important per concedir aquests 10 milions d'euros de crèdits a més de 150 empreses o particulars, això representa que, evidentment, un percentatge, simplement per qüestió d'estadística, un percentatge d'aquests crèdits pot ser que no siguin retornats. De tota manera, vaig explicar en una roda de premsa, i ho repetís ara, que aquests problemes de morositat es veuran afectats a partir de l'any 2021, perquè aquests crèdits el que també tenen és un període en el qual les persones que han demanat el crèdit no han de tornar el capital, sinó simplement pagar els interessos d'aquests crèdits, i serà a partir de l'any 2021 quan hauran de retornar-lo, i serà aleshores quan podrem tindre problemes de morositat. Però de moment, com ja dic, això és una suposició i és una tendència general pel que es veu en les entitats financeres. Però és una suposició, ja dic que no és exacte, no és el que es produirà, perquè pot ser que, i així ho esperem, que totes les empreses puguen remuntar i puguen puguen tornar a una situació de normalitat econòmica, que és el que tots desitgem, no?
Al principi de la nostra conversa, parlant de, dels canvis que s'havien fet en aquesta assemblea, no? Tenim per un lloc el canvi de noms de consellers, no? I per l'altra part tenim un canvi també en els estatuts que vostè em comentava. Em pot fer una referència d'això?
Sí. Tenim dos canvis en els estatuts que són importants. El primer és un canvi en la remuneració del capital social que, per indicació del Banc Central Europeu, com m'imagino que molta gent haurà vist, que ja s'ha produït en les juntes generals d'altres entitats financeres, el Banc Central Europeu ha recomanat / prohibit que hi haguera cap tipus de remuneració del capital. Per una situació com aquesta de crisi econòmica evident, diguem que el que pretén el Banc Central Europeu és que les entitats financeres reforcen la seva solvència i que remuneraran el capital. Aleshores, per un costat tenim aquesta urgència de no remuneració del capital social fins al dia 1 d'octubre, en principi, que és la data que ha marcat el Banc Central Europeu, però que també pot retardar-la, tant com li vinga bé, com considere que està la situació. I després, l'altre canvi, que és un canvi important, en el sentit de que reduïm la quantitat de consellers que hi haurà en el Consell Rector de Caixa Rural. En aquests moments n'érem ahir, perquè avui ja no ho som, 10 consellers i 2 suplents, i a partir de l'any 2022 en serem 8 i 2 suplents. Això és un procés de, per una banda, de reducció també de consellers, perquè cada vegada es fa més difícil que els consellers siguin idonis o considerats idonis per l'autoritat del Banc d'Espanya i després del Banc Central Europeu, que demanen molts coneixements, molta experiència a aquelles persones que entren a formar part dels consells rectors de les caixes, tant de les caixes com dels bancs. I aleshores, clar, aquesta dificultat ens ha fet reduir el nombre de consellers. Però, de tota manera, el que intentem, sobretot, i crec que en la nova incorporació de les conselleres que ahir van resultar elegides, el que volem donar és aquesta idea de diversificació de les persones que formen part del Consell, que hi haja de tots els estaments socials, que hi haja de tots els o de molts entorns econòmics, i després també amb sensibilitat i ideologies diferents perquè es produïsca el debat, que és el que és més important. I sobretot el que m'agradaria destacar és que dels nous consellers que hi ha, vull dir, aquells que encara no havien tingut cap tipus de relació en la Caixa, hi ha un conseller que és Enric Reverter, que renova, hi ha un suplent que és Manolo Martínez, que passa de suplent a titular, però els nous, les noves cares, són tot dones. Són tres dones: Vanessa Bonet, que passa a ser suplent, després tenim Anna Petit i Maria Dolores Brau, que passen a ser titulars de conselleres de la Caixa Rural. En aquest sentit, com dic, el que volem és donar, reflectir el que és la societat també a través del Consell Rector de la Caixa Rural de Vila-real.
Sí, president, una de les altres parts importants de la Caixa Rural és la seva fundació, i aquest estiu va tindre un paper fonamental amb la seva escoleta d'estiu Xicaes.
Sí, la veritat és que estàvem en una situació bastant indecisa, en el sentit que no sabíem quines serien les condicions en les quals podríem tornar a emprendre aquesta escoleta d'estiu, no? Perquè ja fa temps que ens encarreguem del que és el Campus Natura, del que és, són aquestes activitats, aquestes colònies que es fan per a xiquets i xiquetes en diverses capacitats, que fem durant les vacances de Pasqua, de Nadal, durant l'estiu també, i no sabíem quines serien les condicions en les quals ens permetrien fer aquesta activitat també durant l'estiu. Una vegada tot això solucionat, avui mateix comença la inscripció d'aquests xiquets i xiquetes per a que puguen realitzar dins de les possibilitats que marquen les normes per a la contenció de la pandèmia, fer les activitats que estan habituats. No oblidem que justament estos xiquets i xiquetes necessiten més que ningú mantindre aquesta activitat, aquesta socialització, aquest reconeixement del que és el seu procés d'aprenentatge, i això no podíem deixar de banda, no podíem abandonar durant tot l'estiu a les famílies i a aquests xiquets i xiquetes, i per tant hem fet tot el possible per poder obrir, encara que siga dins del nostre edifici, dins del saló social, dins de la quinta planta, la planta que ocupa Xicaes, per a continuar fent totes les activitats presencials que puguem, naturalment.
Veiem que venim d'un 2000 de neu bo, amb bones xifres per a la Caixa Rural, un 2020 que pareix que ha eixit així un poquet, que ha sigut un poc més difícil, no? Com veu, com a economista, vostè ara mateix el futur?
Bé, jo no soc economista, però de totes les maneres tampoc canvia molt la cosa, perquè si seguim un poc les tendències del que s'està dient en els mitjans de comunicació, en els llocs especialitzats, tenim molta diversitat pel que representa el futur, no? Els mateixos economistes també solen dir que són capaços de predir el futur quan ja és passat, no? Uh-huh. I això ocorre normalment en totes les prediccions de futur, no? No només en les econòmiques. A veure, jo per un costat considero que serà un període difícil, serà molt complicat, perquè n'hi ha molta gent que s'ha quedat sense feina, hi ha molta gent que tindrà dificultats per a reprendre una situació normal, però també és cert que una situació de crisi econòmica com l'actual, que està provocada per una pandèmia, no és una situació, diguem, que afecte a tot el nucli econòmic, i que per tant és possible, i en aquest sentit jo soc optimista, és possible que la recuperació siga més fàcil que en la d'altres situacions, com la de la crisi del 2008, que va ser una crisi terrible. Ara no la recordem perquè ja va passar molt de temps, però va ser una crisi terrible en el sentit que, diguem, el germen de la nostra economia, la construcció, la producció de ceràmica, etc., tot això va caure d'una manera extraordinària, i ara el que necessitem és que tot això continue, diguem, creixent com estava creixent fins al moment en què se va aturar tot en el mes de març. En aquest sentit, pot ser que ens coste, però jo crec que la recuperació serà més ràpida que en altres situacions que hem patit, no?
Bé, pues ens quedem en ese missatge optimista, no? Gràcies, president de la Caixa Rural de Vila-real, Enric Portalés, per haver estat avui amb nosaltres i contamos totes aquestes novetats d'ahir de la Assemblea General.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos la possibilitat de contar-ho.
Desde Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo hasta la playa.
De Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo a la playa. Solecito, solilla en la mañana, bomba estéreo de una forma bacana.
Aloha. Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta. Para pa pa pa.
I'm loving it.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
el treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964 52 21 66 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Madova, ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Villarreal.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964 32 20 41. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
La COVID va a acabar en la temporada, pero no en el Club Esportiu Bàsquet Villarreal. Per això tornarem. I si tot va bé, ens veurem a les pistes el proper setembre. Per això, comencem la campanya de renovacions i noves inscripcions de jugadors des dels 6 fins als 17 anys, en els mateixos descomptes que la temporada anterior. Ja vos podeu inscriure en la web del club www.ebvilareal.com i si vols lligar la teua marca comercial al club, també pots contactar amb nosaltres per la web. Vos esperem a tots, perquè tornarem!
Yo por la noche no puedo dormir. Es por tu culpa, me asusta vivir así. Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro.
I ara se n'anem a Moncofa i anem a parlar amb el seu alcalde. Molt bon dia, Vences.
Hola, molt bon dia.
Mire, volíem preguntar-li per si ja li han arribat aquestes persones que tenen que tindre cura de lo que passa a les platges, en el seu cas, que vostè té que tindre aquest especial interès en que la, en la platja de Moncofa, en les platges de Moncofa, n'hi hagi aquesta responsabilitat dels usuaris, i ja li han arribat?
Pues sí, efectivament, des de lo que és el dia 1, des del dimecres, pues ja se troben treballant en les nostres platges, pues informant pues als usuaris sobre les mesures de seguretat convenients per a tindre en compte el distanciament, el no portar pues jocs que se puguen compartir entre distints grups i les altres recomanacions que en estos temps pues me fa falta pues tindre en compte per poder seguir disfrutant de l'estiu, però també pues, en compte de, per a no contagiar-nos d'aquesta malaltia.
Quantes persones concretament li han enviat a vostè ahir a Moncofa?
Pues a Moncofa han sigut assignats 9 informadors que fan una jornada des de les 10 del matí fins a les 8 de la vesprada, en dos grups diferents. Per un costat pues, n'hi ha una setmana que n'hi hauran 5 informadors, dos patrulles, que serà una patrulla de 3 persones, l'altra de 2, i a la següent setmana pues, continuaran sent dos patrulles, però de 2 i 2 persones. Ho considerem pues, molt positiu, la veritat, perquè pues, la platja de Moncofa, recordem que s'arriben pues, a concentrar pues, prop de 40.000 persones, encara que, pues, que el suport pues, ens hagués agradat pues, de que aquesta xifra de 4 i 5 informadors a la setmana pues, hagués pogut incrementar una miqueta, però bé, bueno,
vostès,
estem contents.
Quin criteri van seguir per enviar-li a vostè nou? És dir, que va per quilòmetres de platja? Per...
Pues, suposo que s'hauran tingut en compte tantes quilòmetres de platja també com l'afluència d'estiuejants. Uh-huh. Pues, en aquesta platja pues, és una platja amb 6 quilòmetres. Recordem que tenim pues, 4 banderes blaves. Som la segona platja de la província de Castelló per número de banderes blaves. I 40.000 persones s'hauran tingut, els dos criteris s'han sigut que s'han tingut en compte. En la zona sud són de les platges pues, més grans, però clar, quan arribes a Castelló, pues, per la part de dalt pues, n'hi ha platges que població pues, tenen més afluència.
Sí, en el cas de Benicàssim, que vam parlar ahir amb la regidora de Turisme, ens deia que tenien que anar 30 i finalment van anar 21. No sé si en el seu cas vostè li digueren enviar un formulari, suposo que perquè que l'omplirà i entonces designar la quantitat, si la quantitat designada correspon en la quantitat que en principi comptava vostè d'assistents en la platja.
Sí, la veritat és que nosaltres pues, esperem una xifra pues, aproximada a la que finalment hem rebut. Que torne a dir que ens hauria agradat pues, que fora una xifra major, perquè per extensió de platja l'extensió és molt, molt gran. Entonces, pues, és difícil que se pugui arribar, sobretot en els caps de setmana, pues, a cobrir, conforme ens agradaria a tots, pues, pues, aquesta extensió. Però bueno, també tinguem en compte de que aquestes persones van estar tots els dies, que aquesta informació els veïns, els usuaris, també la poden veure a través de la carteleria que ha ficat l'Ajuntament ja des de fa poc d'un mes, i també pues, en les xarxes socials. I que a la persona a la vega pues, se li informe, ella ja es coneixerà en aquest moment, no tens que estar informant pues, a la mateixa persona tots els dies, per supost. Entonces creiem, torne a dir, que ens hauria agradat que fos més gent, però estem contents en esta xifra. Lo ideal, pues sí, la veritat que hauria sigut pues, comptar amb una patrulla dos més, sobretot de cara als caps de setmana i als festius.
Clar, i acaben d'obrir fronteres, també hi haurà gent que potser no havia mai estiuejat en Moncofa, però que ara, al no voler eixir de la província, millor de la comunitat, inclús d'Espanya, pues, sí decidís anar ahí, no? Se fa més turisme, en este cas, nacional i inclús de distintes províncies. Possible que Moncofa siga un destí en guany més elegit, vaja, no, per gent que no hagi ganat mai.
Pues, la veritat és que sí, perquè encara que clar, els campis estan baix mínims, el que són l'apartament turístic ja fa dies que el tenim copat al 100%. Està tot l'apartament turístic llogat. És molt difícil, per no dir impossible, el trobar cap apartament disponible en aquests moments, i el qual pues, augura que va ser pues, un estiu amb molta afluència de gent, el qual pues, també ens congratula, per un costat, perquè la gent confia, segueix confiant i confia en les platges de Moncofa, i també pues, pues, serà positiu per als comerços i per al sector de la restauració, que no us oblidem pues, que ve d'uns mesos molt, molt difícils, que són una gent pues, molt valenta i que ha estat al peu del canyó i que esperem que ara puguem recuperar, però també pues, confiem en que la gent pues, que vinga i els mateixos veïns de Moncofa pues, continuen en aquesta conscienciació que ha permès pues, que la població de Moncofa pues, puga pues, alçar el dit en aquests moments de que no ha tingut ninguna defunció respecte al Covid, i també pues, el nombre de contagis ha sigut també molt, molt baixet. També pues, gràcies a aquesta conscienciació que han tingut els veïns i que ara esperem pues, que tinga pues, tota la gent que compartisca l'estiu també amb nosaltres, que estem segurs que serà així.
Fa poques dies que estan treballant aquestes persones en Moncofa, perquè bueno, una de les preguntes és si són veïns de Moncofa, que ho desconec.
En principi no. En principi no. No sabem si en algun altre grup ha assignat alguna altra població, pues, n'hi ha algun veí de Moncofa. La veritat que se van cobrir les places de forma molt, molt ràpida. Va ser una oferta que crec que va estar publicada 48 hores. Nosaltres, en el moment en què va eixir, ho vam publicitar en les xarxes socials de l'Ajuntament, en este, pues, en el Bando Connecta que tenim a través del WhatsApp, que són prop de 3.000 persones. S'arriben a tota la informació referent al municipi, en el Facebook, també en la pàgina web. I el que et puc dir és que en el grup de Moncofa no n'hi ha treballant cap veí del nostre poble, però no descarte que en algun poble veí sí que estigui gent treballant.
Entonces, la relació que tenen ells, la té amb vostè, me refereixo per aquestes eventualitats que es pot sorgir dia darrere dia, perquè són persones que estan aconsellant, però d'alguna manera tenen una autoritat a l'hora de que, si algú està fent algo que no toque, llamar l'atenció, cridar l'atenció en el sentit de, mire, això no es pot fer, té que tindre cura. Si ells se troben en aquest tipus de coses, a qui han d'acudir? En el cas...
Este grup de gent està coordinada al 100%, tant en el que és l'equip de salvament i socorrisme, també com en la policia local. Val? Pues aquestes persones, efectivament, conforme tu dius, poden aconsellar, poden, en certa forma, advertir, però en el moment, a lo millor, que tinguin que anar més enllà per algun comportament puntual incívic que no s'atenga raons, pues se contactarà amb la policia local i serà la policia local la que intervindrà i pues, reconduirà aquestes situacions, i si fa falta, pues, finalment pues, arribarà, pues, esperem que no, pues, a les denúncies pertinents.
Entonces, vostè, que està lògicament en continua... no me cap dubte de que està contínuament parlant en la policia local, perquè lògicament està molt pendents, i més una població que no és excessivament gran, i per lo tant estan sempre en contínua conversació, no, amb vostè.
Sí,
han tingut algun incident fins avui?
No, però la veritat és que en aquest moment pues, està la cosa pues, conduint, anant pues, prou tranquil·la. També tinguem en compte perquè són els primers dies i encara estem pues, a principis de juliol. La prova de foc, pues, ja, el primer test important, pues, començarà pues, este cap de setmana, on l'afluència pues, de gent ja se multiplicarà, ja sent el primer cap de setmana de juliol. Ara com ja ha estat arribant, en aquest moment estan arribant pues, el que són també els estiuejants de la primera quinzena de juliol, pues, que pues, han començat les vacances el 1 de juliol, i este cap de setmana serà el moment en què n'hi haurà aquest primer test important, però que estem segurs que tot anirà bé.
Vostè, quan recorde que fa unes setmanes parlàvem d'aquesta apertura de les platges i que no els havien donat unes directrius, no? Que cada alcalde tindria que agarrar el bou per les banyes i fer el que creguera convenient fins que arribaran aquestes directrius. En la platja de Moncofa, quin protocol han seguit?
Pues nosaltres hem decidit mantindre totes les entrades a lo que és la platja. Uh-huh. Hi ha poblacions que les han restringit, però nosaltres creiem que això pues, no és convenient, perquè el que vas a fer és pues, conduir a la gent per menys espais, lo qual va propiciar majors aglomeracions. Nosaltres les hem mantès totes i les han ficat, en la majoria d'elles pues, han ficat canals d'entrada i d'eixida diferenciats. Hi ha passarel·les que indiquen amb fletxes, estan indicant el sentit, uh-huh, diguem, de la circulació, amb la qual pues, també pues, permet, encara que tingués en tots els carrers tu pots accedir a la playa, entendremos, uh-huh, però pues, tens que en uns carrers pues, seguir el que són les indicacions. Això evita el pues, que és l'aglomeració o el possible creuament de persones en el que és, en lo que és la playa. També anem a indicar el mateix, el sentit de circulació en els passejos, uh-huh, els passejos típics de bona mar, uh-huh, i també pues, estos informadors turístics en tot moment. En aquests moments pues, també continuen les dutxes, continuen precintades i continuen pues, recomanant el que no s'utilitza. No sé, alguna d'elles pues, l'han obert de forma incívica, uh-huh, alguna persona, però la recomanació és que no s'utilitza. Estem contínuament, pues, les que s'obren les tornem a presentar i tenim l'àudia, pues, perquè recordem pues, que poden ser també pues, un focus de contagi.
I per lo que és la reparcel·lació de sorra, és dir, dels puestos que tenen a la platja, com ho han distribuït?
Nosaltres en aquest moment estem deixant pues, que la gent pues, triï el seu lloc. També hem recomanat que en la no col·locació pues, de lo que són les ombrilles o les toalles en els 6 metres més propers de lo que és la platja, uh-huh, perquè la gent, pues, si vol passejar, no tinga que passejar pues, entre les toalles, però en principi pues, estem permetent que la gent pues, trie el lloc on vulga situar-se amb la seva unitat familiar o gent pues, propera, perquè pues, recordem que inclús pues, en els bars, uh-huh, pues, poden haver hasta, crec que són 12 persones en les taules, pues, pues que això se mantinga també i que respecten pues, aquesta distància de seguretat entre grups bàsica per a tots i per a pues, poder mm. continuar de l'estiu.
Sí, se fan bambolles de grup, que això en principi està permès. Algo que també em preocupava, però mire, jo ahir parlava amb l'alcalde Sant Joan de Moró, allí s'han fet tot el poble la prova del test i ha eixit res, 8 casos que se tenen que tornar a repetir. Vostè ara... Moncofa ha eixit molt ben lliurat d'esta pandèmia, ha hagut pocs casos. Té una especial preocupació ara que vindrà tanta gent de fora?
Pues la veritat és que en tot moment pues, estem preocupats perquè estem parlant de la salut pública dels nostres veïns.
Clar.
Estaven tan preocupats quan era pues, el mes de març, el mes d'abril, el mes de maig, i per supost pues, ara també. Però també pues, tinguem en compte que en aquests moments pues, no estem parlant del número de contagis que s'estava, gràcies a Déu, que estàvem produint en els mesos passats, que la malaltia està molt més controlada, però això no deixa de que nosaltres tinguem que ser, pues, seguir velant per la salut de tots i que els veïns també tenim que constantment pues, tindre en compte pues, aquestes mesures de seguretat, aquesta mascareta pues, recomanable i obligatòria quan se puguen mantenir les distàncies de seguretat i sempre pues, ixa màxima precaució en un, pues, llevant-nos les mans de forma el més constant possible.
En quant a la Conselleria de Sanitat, ha posat algun tipus de reforç, per exemple, a Mocofar, que és un puesto de platja, un puesto costaner, els ha posat algun tipus de reforç mèdic, infermeries, dels que... De forma...
Pues recentment, el dia 1 d'abril, també, uh-huh, la veritat que una miqueta pues, més tard de l'habitual pues, acaba d'obrir el que és l'ambulatori de la platja. Uh-huh. No ve especialment reforçat, però, bueno, però ja està en marxa i pues, és una cosa pues, que sempre ve bé, però claro, és algo que és totalment imprescindible i necessari de forma habitual. Però sí que haguera pogut ser convenient, uh-huh, que s'haguera, uh-huh, reforçat i s'haguera ampliat l'horari pues, per evitar pues, les aglomeracions que se produeixen any darrere d'any. Uh-huh. Això no s'ha dut a terme, però, bueno, però esperem que se tinga en compte i que la situació pues, no es compliqui, la veritat.
Alcalde de Mocofar, Vencesalos, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos aclarit aquestes coses, i jo pense que aquest estiu vostè el tindrà molt tranquil, però bueno.
Tranquil, no estarem tranquils en cap moment, perquè la preocupació és molt grossa, però que esperem que disculisca perfectament tot l'estiu o el millor possible. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Cojo tu libro y me pongo a leer. No me concentro, creo que te quiero, pero me das miedo. Esto no puede ser, ayúdame.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Acompanyada pel director de l'Escola Oficial d'Idiomes a Ciutat Vilareal, Joan Ramon Montferret, i el seu cap d'estudis, Saúl Ramos. Bon dia. Apropeu-vos al micro, si no, no vos escoltaran les vostres veus. I clar, estem molt interessats perquè avui oficialment es comença aquesta inscripció a l'Escola Oficial. Joan Ramon, ens pots comentar com es farà enguany aquesta preinscripció?
Bé, enguany serà el segon any ja, que serà telemàtica. Tota la inscripció està centralitzada en els ordinadors de la Conselleria de València, i allò que es feia abans de la preinscripció i els sortejos, i això ha canviat tot. A partir d'ara, tota aquella persona que vulgui matricular-se l'any que ve, siga alumne antic, alumne nou, oficial o lliure, que hagi passat pel centre i l'any que ve vulgui fer ensenyaments presencials, ha de fer l'admissió ara. Presenta telemàticament, ha d'omplir una sèrie de pantalles per a que quede constància, i quan això quan passat el període és del 3 al 14 de juliol, un camí passa este període, hi haurà, se li enviarà un correu a cada als interessats, i se'ls dirà en quin horari, quin grup, si estan admesos o no, i a partir d'ahir ja podran fer la matrícula.
Perfecte. Imagine que també es tindran que preparar documentació, no? O algo, o no és necessari?
De moment no. De moment simplement la inscripció. N'hi ha una sèrie de condicions perquè un no pot triar el nivell que vulga, sinó que ha de seguir en el nivell segons la titulació que tinga, se pot matricular en el nivell següent. Però en tot cas la documentació sempre s'ha de presentar després, quan se formalitza la matrícula. Per tant, ara simplement és expressar la voluntat que un vol matricular-se en un horari determinat en una escola determinada. I en este cas nosaltres som l'escola oficial d'idiomes de la comunitat que més seccions té. Som l'escola oficial d'idiomes Plana Baixa, és el nom oficial, tenim la seu a Vila-real, però després també atenem 6 poblacions, 6 seccions, algunes de la Plana Baixa, altres d'altres comarques. Les seccions són Borriana, Nules, La Vall, Segorb, Onda i l'Alcora.
Poblacions contundents, sí, cap és xicoteta.
Bueno, tenen en compte que les nostres seccions i l'Escola d'Idiomes Plana Baixa arriba pràcticament al 35-40% de la població de la província de Castelló. Per tant, tenim població suficient per a ser una escola en entitat.
Saúl, com a cap d'estudis, venim d'un any molt difícil, o sigui, molt estrany. Com han anat aquestes classes telemàtiques? Perquè imagino que vosaltres també heu seguit, no?, el curs.
Efectivament, ha sigut un any, com tu has definit molt bé, prou estrany, sobretot el tercer trimestre. Fins a març les classes es van desenvolupar sense cap problema, en total normalitat, però amb la situació del Covid, doncs els professors van tindre que readaptar, sobretot treballant des de casa, els alumnes també assistint, els que podien, perquè realment hem de tindre en compte que són alumnes adults que moltes vegades venen a l'escola perquè s'han deixat els xiquets alguna activitat extraescolar o en els iaios, i això no es podia donar d'esta situació, estaven tots en casa i molts alumnes no podien seguir, però així tot s'han fet classes, s'ha intentat seguir la classe en relativa normalitat, usant les noves tecnologies que proporcionava, per exemple, Conselleria, que eren aules o també Webex, que era simplement per a videoconferència, i també altres professors han seguit innovant. Jo penso que la part positiva de tot això és que tots han intentat fer alguna cosa nova per aprendre de la situació. És a dir, que això és la part positiva. La part negativa, doncs, és que estem acostumats a una classe presencial, estar davant d'una pantalla al dia, tenint tots els alumnes ahí en la pantalla, t'absorbia molta energia que normalment en una classe normal no te l'absorbis.
Ens han donat peu a ese pas de la digitalització, que a lo millor abans no ho fèiem.
Això
no?
Jo penso que se veia vindre, vindre, que anava per ahí, però no en eixa rapidesa i en eixa immediatesa que ha requerit el moment. No?
Vos han tirat a nadar sense flotador ni res.
Més o menys. Ja aprendràs a nadar, si no, ja saps el que toca.
Això es diu immersió.
Immersió, efectivament.
I com han sigut els exàmens? Perquè també haureu tingut ara en juny totes les proves per accedir als títols i també les proves d'accés, no? Perquè per demostrar que tu tens un nivell tens que fer la prova per passar a aquest nivell, no? Pots contestar-me? Si
si estàs referint als exàmens de certificació, que suposo que sí, els exàmens de certificació s'han ajornat per al mes de setembre, la convocatòria de juny haurà passat a setembre i la de setembre a novembre. Sempre i quan, com el conselleria diu, que les autoritats sanitàries ho permeten.
Per tant, tenen que ser presencials.
Les classes seran presencials, les proves seran presencials. Afortunadament, el Tàrrega té prou aules disponibles, sobretot per la vesprà, que no van els alumnes. Per tant, podrem fer grups molt xicotets per a que capin tots en totes les aules, seguint les mesures de seguretat, clar.
Clar, Joan, perquè de quants alumnes estem parlant? Quina capacitat teniu en l'escola oficial d'idiomes? Quanta gent va?
A veure, nosaltres en places tindrem aproximadament sobre les 2.800 places, perquè tenint en compte que són 5 idiomes, Tenim anglès, francès, alemany, italià i valencià. I en aquest sentit, clar, evidentment l'anglès és el que més demanda té i el que més se dona en totes les seccions, se dona anglès. El cas d'alemany, italià i francès se fa només i valencià. A veure, alemany, italià i valencià se fa només a Vila-real. Francès se fa a Borriana i la Vall, i també a la Vall n'hi ha un grup del nivell A2 d'alemany. Però bàsicament l'anglès se fa en totes les seccions i els altres idiomes se fa o bé només a Vila-real, francès a Borriana i la Vall i alemany a la Vall. La majoria de les places són d'anglès, evidentment, i la majoria de la demanda és d'anglès. Oferim 2.800 places i tenim l'alumnat real després, perquè clar, tots els grups no s'omplin al 100%, segons els nivells més alts no arriben a omplir-se, els més baixos sí, però arribem al voltant de 2.000 alumnes en total. Uh-huh. Per tant, tenim una gran oferta i tenim una gran demanda. Després, en el cas dels exàmens lliures, de les proves de certificació, uh-huh, que nosaltres encara diem lliures, però bé, són proves de certificacions, tenim molta demanda. Per exemple, en valencià tenim més de 300 matriculats, però en dos nivells, en el nivell C1 i en el nivell C2, que són els més demandats. I en el cas d'anglès també hi ha al voltant de hi ha més de 1.000 alumnes, però repartits en quatre nivells, perquè l'A2 no se certifica. Per tant, són assumibles, les proves són assumibles, i en el cas de les proves de certificació sí que seran presencials. Les altres proves, les del curs, com que ja n'hi havia notes, ja n'hi havia tot un seguiment, doncs això ho hem pogut fer de manera també ajudant-nos de la part telemàtica i la part presencial.
Uh-huh. I imagine, Joan, que després d'esta crisi que hem patit, a lo millor que hi ha molta gent que també s'ha quedat sense treball, jo imagine que les inscripcions enguany seran més fortes, no?, que altres anys.
Tot per pensar que sí. De tota manera, també la situació no acaba de veure's el final de la situació, diguem, d'incertesa que n'hi ha en general, però sempre que hi ha hagut un període de crisi, la matrícula en l'escola d'idiomes ha augmentat, uh-huh, ha augmentat prou. Per què? Pues perquè la gent demana, a l'hora de buscar feina, se demana formació, i la formació en idiomes és una formació estratègica perquè és necessària i transversal, perquè afecta a tots els uh-huh treballs. Per tant, és una de les formacions més demandades, i sí que pensem que pot augmentar la demanda. Amb tot, en els últims anys s'ha augmentat molt l'oferta. Uh-huh. I això fa que aquella, diguem, aquella llegenda urbana que deia que en l'escola se quedava molta gent al carrer, en realitat actualment això no se dona. És a dir, que pràcticament el 100% de persones que sol·liciten entrar en l'escola d'idiomes poden entrar. Una altra cosa és que l'horari que tinga l'escola te vinga bé o no. Això és un altre tema, però places en principi n'hi ha prou per assumir un augment de la demanda.
I Saül, amb tanta gent, imagina que ara mateix a lo millor et trobes en una classe en gent que és molt menuda, no? Que té molta capacitat, i en gent també molt major que decidís aprendre idiomes, no? Com s'afronta això?
Sí, és curiós. Majoritàriament la gent que va a l'escola són adults, d'acord? Uh-huh. De fet, només poden ser menors de 16 anys en tots els idiomes, excepte en anglès, que, com va dir Joan, és el més demandat. Però sí, de vegades resulta curiós veure una persona jubilada que ve a totes les classes sentada al costat d'un alumne que té 15 o 16 anys, no? Però, curiosament, moltes vegades se comprenetren, i també els més joves se sent més major, estan en una classe d'adults. Normalment la gent jove en secundària sol ser més conflictiva, perquè ells fan grup, així se veuen ja que n'hi ha més maduresa i no entren a eixe drap. Però jo penso que també és enriquidor, no? I recordo algun cas aquest any d'alguns alumnes prou joves, una vintena d'anys, i un senyor jubilat, no? I es creava l'atenció veure aquesta persona entre els alumnes, que simplement aquestes persones venen pues, un poc per el plaer d'aprendre, no com els joves que siguen per una necessitat d'una certificació, però és molt bonic que vinguin alumnes simplement per el plaer d'aprendre, que no volen cap certificat de res, simplement aquesta experiència enriquidora que suposa poder parlar un altre idioma. Alguns també per causes personals o familiars necessiten parlar altres idiomes, pues el fill està en Anglaterra o en França treballant, pues si vull comunicar-me i anar allí hauré d'aprendre, però simplement ja dic, és un poc per plaer i realment és molt enriquidor per ells i per a nosaltres.
La veritat és que són experiències boniques. A més, abans parlàvem de la capacitat, no? Hi ha molta gent que no té facilitat a l'hora d'aprendre, no? Hi ha gent que no pot en cap idioma, no? Com s'afronta això? Es nota directament l'alumne que potser pareix que afronta més l'hora de parlar o d'aprendre aquest idioma?
Clar que sí, sobretot moltes vegades, no sempre, però els joves solen ser més tímids, normalment tenen a millor més problemes o més por, més problemes no, perquè realment la gent jove en les expressions orals, en la part oral, tant comprensió com expressió oral, sol ser millor que la gent major, simplement per el mètode d'aprenentatge. La gent major hem après els idiomes llegint i escrivint. Quan avui en dia, pues, en internet, en un clic pots escoltar qualsevol idioma, qualsevol cosa, i la gent jove és molt més hàbil en aquestes habilitats de comprensions orals i expressions orals, no? Sí que és cert.
Sí, en les plataformes, en Netflix, HBO, que pots ficar els teus subtítols.
Pots elegir l'idioma, no? Efectivament, subtítols.
Sí que hi ha molta gent, no? A mi em van recomanar una volta veure dibuixos animats, Peppa Pig, en anglès, per aprendre, no? Per anar aprenent, és una manera, no? Que cada volta les noves tecnologies mos fiquen millor. També,
efectivament,
no?
Sí. Molta de la gent jove no comprèn, per exemple, que en un clic pots escoltar fàcilment alguna conversa en anglès, quan abans era un show poder aconseguir o una cinta de casset o de vídeo, tenies que conèixer alguna persona que anara a Londres o a un país estranger que te la portava. Ells no ho acaben de comprendre. Home. De la mateixa manera que moltes vegades ensenyes algunes coses com fonètica, no? I no ho entenen perquè, clar, la fonètica li dones al diccionari la parauleta i te la pronuncia. Per què necessiten, no? Entonces, és un canvi.
Jo crec que la gent com jo recordarà la típica mestra o mestre d'anglès pegant-se en classe amb el radiocasset, no? Amb el web i amb el CD per ficar el listening, no? I ara tot això és molt millor.
Tenim coses en les plataformes, les aules estan ben dotades al Tàrrega, tenim una connexió per cable, no per wifi, és a dir, que tens tots els llibres o quasi tots els llibres tens penjats en la web, tenen un munt de recursos, sobretot en anglès el problema és que un excés de recursos. Moltes vegades tindre un excés d'informació
no és massa bo
perquè no saps d'on escollir, no? Però sí que tenen un munt de recursos.
Joan, ens anem a ficar un poquet seriosos, perquè amb això de tot la Conselleria d'Educació, no? S'ha parlat molt durant aquests mesos que s'anaven a fer recortes a les escoles oficials d'idiomes. No sé què mos pot contar d'això, com està en aquest moment aquesta situació.
Bé, en realitat el que va passar, sí, el que ha transcendit d'això, el que jo sé i el que vaig veure és que va haver una mala interpretació a l'hora de planificar i, per tant, se van reduir els grups. En una primera oferta de la conselleria van aparèixer els grups, però en realitat era una mala interpretació de la persona o de les persones que havien treballat allò. Quan els directors ens van posar van veure que era el que quedava, quins eren els grups que n'hi havia, i aquí van veure que allò era impossible, que allò havia estat un error. Per tant, van parlar en conselleria, van dir, mireu, en el nostre cas, per exemple, nosaltres tenim molts grups en els pobles, però només n'hi ha un grup per nivell. I, per tant, si reduïm grups, hem de reduir seccions, i això no era el problema. En tot cas, el que va passar farà mes i mig és que va haver una proposta de planificació en una sèrie de grups, i nosaltres vam veure que allò no estava bé. Ens vam adreçar a la direcció general, vam explicar el que passava, la direcció general ho va entendre i ho va modificar, i de fet nosaltres enguany tenim tres grups més que l'any passat, per creixement vegetatiu. Mm-hmm. Creixement vegetatiu vol dir que en alguns idiomes anem cada any que passa per arribar a un determinat nivell hem d'augmentar el grup del nivell que correspon. I en aquest cas, per exemple, nosaltres en anglès tenim tots els nivells, des de nivell A2 tenim l'A2, l'1 i el 2, el B1, el B2, C1, C2. Això són nivells del marc europeu comú de referència. En anglès els tenim tots. En francès, en alemà, en alemany, en italià tenim fins al B2. Que ja és un bon nivell. Uh-huh. I després en valencià també tenim tots els nivells fins al C2. Uh-huh. I això en guany nosaltres en valencià teníem el C1 i el C2 i en guany implantarem també l'A2 per a la gent nouvinguda i el B2 per a la gent que no hagi estudiat i que no tinga una base sòlida. En el cas del francès i l'italià i l'alemany també, enguany ja arribaran al nivell B2. I això ha fet que al final tota lo que és allò que te dia de l'escola d'idiomes plana baixa, en totes les seccions tenim 94 grups i l'any passat en teníem 91, per tant, vull dir, no ha hagut cap no s'ha minvat l'oferta i per contra sí que s'ha posat els grups que faltaven. Són circumstàncies que se donen de vegades perquè els ensenyaments a les escoles d'idiomes són molt diferents als ensenyaments de primària, secundària, de batxillerat, i per tant a l'hora de planificar pot ser que en alguna proposta alguna persona s'enganyi i és el que va passar. Ja està.
Bé, pues, recordem, la inscripció telemàtica serà del 3 al 14 de juliol. Les edats a partir dels 16 anys, no? Com bé,
veure, 16 anys per a l'idioma que s'estudia a l'institut com a idioma obligatori. Uh-huh. 14 anys per a la resta d'idiomes.
Uh-huh. I la inscripció, ens podem dir la web on podrem entrar?
Sí, que entren en la web nostra i nosaltres es redirigirem.
Perfecte.
De la web nostra simplement en Google se posa EOI plana baixa i automàticament ens du a la nostra pàgina web.
Perfecte. Director de l'Escola Oficial d'Idiomes, Joan Ramon Monferrer, moltes gràcies. I el cap d'estudis, Saúl Ramos, gràcies per contar-nos totes aquestes coses que feu i esperem veurem-nos l'any que ve.
Molt bé. A vosaltres i vos animem a que vos apunteu i que vingueu a conèixer-nos. Veremos tus sombritos a través de una postal de Hawái. Ya ves, nadie te echará de menos, menos tú en las playas de Honolulu. Pero te voy a matar cuando me acabe de peinar. No admite discusión, no se puede negociar, my love. Te voy a matar cuando me acabe de peinar. No admite discusión, no se puede negociar. Y cuando pienses en mí, me envidiarán todos los hombres del mundo. Y a quien yo amaré.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, certificado por Grupo Volkswagen.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions, las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
¿Necesito un TPV para mi negocio? ¿Cuántos tipos y tarifas hay? Si te planteas alguna de estas preguntas, en Grupo Cooperativo Cajamar hemos creado un espacio con toda la información que necesitas saber sobre TPV para que puedas tomar la mejor decisión para tu negocio. Más información en nuestra web, Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora, a tu lado, más que nunca.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Canem encontrarás las últimas propuestas en moda mujer y hombre para eventos y ceremonias. Y para niños y jóvenes hasta 16 años, todas las tendencias para que brillen con luz propia sin renunciar al diseño, la comodidad y la calidad al mejor precio. Para tus eventos y ceremonias, Canem, tu tienda de ropa en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Ara ja sabem com ens podem apuntar, a quin idioma, no, Maria, que has tret conclusions. T'ha fet ganes d'apuntar-te?
Sí, clar, per supost. Aprendre idiomes sempre està bé.
Bueno, pues ja et dona tota la informació que la província té que saber, sobretot així en la Plana Baixa, i ara que s'animen. Ahir se feien eco de que els grups municipals de l'Ajuntament de Vila-real anaven a donar el 50% de lo que percibissin per a lluitar contra aquesta pandèmia i aquests efectes que han tingut bueno, tota la província de Castelló, però concretament en Vila-real, en la població de Vila-real, els grups municipals van a donar la meitat de lo que reben a l'any. Te pareix, Maria? Vols saber les dades de lo que ells reben? És que tenim les dades oficials, perquè en este cas han anunciat que anaven a fer-lo i com anaven a fer-lo, però nosaltres anem a parlar-los de xifres, de diners, de lo que realment anirà a aquests 34.000 euros que diuen que aniran a eixa partida de 500.000 euros per ajudar a la població de Vila-real a lluitar contra els efectes nocius que ha deixat la pandèmia. Bueno, pugen d'aquestes xifres. Cada grup municipal rep fijo 6.000 euros. Cada grup. És a dir, quants grups municipals n'hi ha en Vila-real? Està Unides Podem, Ciutadans, Vox, Compromís i el Partit Socialista. Tenim 5 grups municipals. Bueno, pues cada un rep 6.000 euros. A més, 1.200 per cada regidor. És a dir, el que té un regidor, com és Vox i Podem, rebrà 7.200 euros. Però estos que només tenen un regidor no tenen assessor. Compromís entre 3, el Partit Popular, recordem el que en té 5, ¿vale? I el Partit Socialista, pues, en esa gran majoria que té. Estos partits sí que tenen 1.200 per cada regidor, però a més disfruten d'assessor. És a dir, si només hi ha un regidor, no tenen assessor, però si n'hi ha més d'un regidor ja tenen dret a assessor. Ja saben, pues, si fan vostès la divisió, o vosaltres feu la divisió, sabeu d'unir-se'n aquests diners. I sent d'aquestes xifres que els hem dit, recordem que només 6.000 tenen, no només no, que tenen fijo 6.000 per a cada grup, i per cada regidor que tenen s'incrementa 1.200 euros. Per tant, en aquest cas Esquerra Unida i Vox, que en cobren 7.200, dividixen per la meitat i estos faran esta aportació. Ara ja tenim més clar, no? Les coses quan van desgranant-se, no, Maria? És quan sabem de quines quanties estem parlant. No se trata del sou de lo que ells cobren, eh? És a dir, no se'ls lleva res de lo que els polítics recibissin. És de l'assignació al grup polític. És que n'hi ha algun mitjà de comunicació que ho ha contat de forma errònia. Per no dir, ha dit alguna mentira, no, ho ha contat de forma errònia. És aixina? Què te pareix? És que jo te veia fent cares. Mire, vostès no la veuen, però conforme jo estava contant aquestes dades, ella anava fent cares, que suposa que seran les mateixes cares que vosaltres i vostès esteu fent des de casa, no? O des dels cotxes, o des d'on estiguen sentint-nos. Per cert, em demanen salutacions de Santa Úrsula, saludats que deu des de Santa Úrsula, que estan sentint-nos, i des de Vicar, que també m'ho envien. Maria,
com avui és divendres, a mi m'agrada anar men i tu ja ho saps. Ay, un león viejo y cansado se pasa el día. No me llevas a un sitio de eso donde dices que no existe el tiempo y tiemblan mis huesos. Susana, ja és divendres.
Que bé. Avui
ja sí, no?
Però anem a veure, és divendres, però cuidao, perquè què ens passa a nosaltres, Maria?
Que durant la setmana ens anem equivocant, no? No sabem mai quin dia és, no?
I a més que en divendres sentim un fum de gent, però el dilluns s'han oblidat de nosaltres.
Això no hi ha.
Molt mal, molt mal.
Saps què? És que jo crec que s'entretenen més a la platja. A lo millor estan encara, saps, hay sesores en la platja, claro. I no se volen anar des del diumenge. I és normal, que, també t'ho dic.
O és que conforme van sentimos durant la setmana van pegant-se un poquet més a nosaltres, no?
També, a lo millor. I el dilluns diuen, anem a descansar? Pues no, no hi ha que descansar.
No, perquè vosaltres mos diuen mal les xifres i ens diuen així, escolteu, vosaltres què passa, que en dilluns... No? Pues, sí. És que nosaltres estem així pa voldre'ls i pa voler-vos igual.
I que fem cafè pa tots, i pa tots no hi ha. O sigui, no, mos deixen en la cafetera plena, i això no...
A més, convidem a algú que... o a la gent que ens senca, que podem vindre i entrar en directe amb nosaltres i nosaltres encantades de que vinguin i que mos conten les seues històries.
Sí, o nosaltres les contem les nostres batalletes. Jo crec que acabaríem xerrant amb nosaltres més que ells, no?
A on vols que anem, Maria?
Pues mira, anem a començar una secció que anem a recomanar cada dia un lloc on anar de la nostra província o de la Comunitat Valenciana, no? I jo havia pensat que a lo millor este cap de setmana podíem començar per Alcossebre. Què te pareix?
Uau, m'encanta.
Veritat que sí?
Mira, jo sóc de la Playa Las Fuentes, No sé si n'hi ha gent d'uns altres llocs, igual m'envien whatsapps ara este moment, pues no, perquè també... Però Las Fuentes, és que és preciós. Mm-hmm. És allò que se mescla a l'aigua dolça, en l'aigua salà, i allí veus com una espècie de cuneta de peixes xiconius. Mira, és preciosa.
Pues bé, jo l'altre dia, el dia de Sant Joan, no? Com teníem festa, vaig aprofitar perquè jo me'n recordo que anava amb els meus pares per totes les cales de Serra d'Irta. I clar, allí han fet una via verda, això és immillorable, o sigui, sempre estem veient, ens anem a Eivissa, a les cales, ens anem a Mallorca, i així molt propet tenim una via que va des d'Alcossebre fins Peñíscola, a la vorera de la mar, està tot molt ben acondicionat i per allí podem donar un bon passeig. A més, hi ha per als naturistes i que volen sendes i anar muntanya amunt, muntanya avant, també està el castell que de Alcalá de Xisbet, tenim l'ermita de Santa Llúcia, que des d'allà se ve tota la comarca de la Ribera, no?
Que xulo!
Clar, o sigui, tenim moltes possibilitats. La Torre Badum, o sigui, per als fotògrafs, la Torre Badum ara mateix és una golosina perquè des d'allà per la nit es veu la Via Làctia i són molts els que aprofiten esta temporada d'estiu per anar i veure allí les estrelles.
Mira, lo que tú me deies en este moment ara, lo de fer-lo per la nit, lo de anar a veure esa via d'esteles que tu m'havies dit, me pareix una cosa...
Ai.
Bueno, com que som uns privilegiats per poder tindre aquestes coses així a la mà i que a voltes per desconeixement no les disfrutem. Entonces m'estaves dient que des de Alcossebre...
Sí, fins Peñíscola, o sigui... Enmig queda tota la Serra d'Irta amb tots els seus arbres. Ahí també hi ha càmpings, hi ha puestos on quedamos a dormir, no? Tot molt natural. I hi ha com una senda, com si fos la típica passarel·la de fusta que acaba de la platja, no? Que bordeja i, clar, està tot en l'ambient, no? Tot t'envolta un poquet, molt mediterrani. A més, ha canviat molt, perquè des de quan jo anava de xicoteta, no? Jo me recordo que hi havia una muntanyeta, jo li diria la muntanyeta, l'altre dia quan vaig anar, no? On jo feia la croqueta, la muntanyeta ara és una duna, clar, era una duna que jo no coneixia, i té com un fil que la protegís que no pots ni pujar, ja,
clar,
no?
Clar,
està
clar.
Tot molt, molt, molt ben conservat.
Saps què passa? Que quan tu vius algo de menuda, i tornes, quan ja has viscut una vida, uns anys, tens un record i no sé si n'hi ha voltes qui se record...
Hi ha contradiccions, clar. Hi ha contradiccions. Jo tenia una companya que em deia, donde has sido feliz no vuelvas, perquè ella va tindre una experiència molt, molt aixina, de que se recordava que anava... que havia anat a un zoo i va tornar quan era major i els animals estaven escurumissats, no?
Clar, 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 estaven... i va dir, terrible, no?
Pues lo mateix em va passar a mi, jo anava a buscar una platja de petxinetes. O sigui, jo tinc un bot a casa que tinc tota plena de
conxetes,
de conxetes xicotetes, i tota l'arena eren conxes. Vaig anar l'altre dia i jo buscant i sa cala, saps què ha passat?
No.
Que s'han trencat totes les clotxinetes. O sigui, l'arena és son claro. Les clochines, pero fetes trosex.
Claro, claro, perquè ha sigut de la erosió... S'ha sí. convertit en sorra. De tots els modos, quan dius, o quan no has sigut, quan has sigut feliç, no vuelvas. Però tu no te dones compte que de xicoteta tens tant somnis que en aquest moment t'estan fent feliç, que quan te fas major i te sents un poc nostàlgica, sí que busques aquell racó. Jo, per exemple, jo sigo molt feliç en xodos. Però molt feliç. És dir, jo li puc dir a la gent que està sentint-nos en aquest moment que de veres Xodos és un puesto preciós on hi ha unes vistes meravelloses. Allí és on realment aquesta sensació de pau te cala. Mm-hmm. És dir, allí realment te sents lliure, te sents feliç. Per això te dic jo que si en algun moment me sent nostàlgica, i jo no sóc de Xodos, el que passa que en estiu anàvem, la meva família tenia costum d'anar, i jo, pues, lo primer que li he ensenyat als meus fills ha sigut ixe poblet, que me pareix divino.
I és totalment normal. Uh-huh. Bé, com ja tenim escollit que ens anem al Cossebre aquest cap de setmana, ara anem a escollir la música que anem a ballar. Te pareix bé?
Vas a sorprendre'm?
Sí, jo crec que sí. A veure...
Ale.
Si me quisieras todo te daría. Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría.
Susana, no li fa falta presentació.
Que va, de més. L'he sentida i que tinc un somriure que m'encantaria que la gent estiguera veient-nos amb... Aquesta Bisbal mos va agradar a tots tant.
Sí, sí, sí. Pues va ser el primer seu èxit, a veure, en respecte de Corazón Latino, ¿vale? Uh-huh. Però en el seu primer disc, Ave María, va ser l'èxit de l'estiu. Quin estiu creus que va ser? Ai, t'has quedat, eh?
2005, 2006?
2002. Que és la mateixa que ahir, o sigui... Ballàvem Ave Maria i Obsessió al mateix temps, que jo això t'agradi que mai en la vida. Però el pitjor és que jo recordo aquestes cançons ballales i no me quadren els anys, perquè jo era molt xicoteta i molt menuda per ballar-los on jo creia que els ballava.
Sí, el que passa és que van anar allargant-se, no, en el temps. Sí, mira, te conte sí. una curiositat de Bisbal. Bisbal és d'Almeria, val? Sí. I concretament d'un barri on jo he estat... he anat, he conegut gent i el volen molt, però el volen molt avui, vale? És un barri d'Almeria que es diu Piedra Redonda, on ell tenia un grup local, un grup que anava a cantar a cada poblet.
Bueno,
esta persona, Bisbal, avui és un cantant internacional en una trajectòria bàrbara i sin embargo ell és igual que entonces, i de fet ell va a la seva Almeria. I a mi aquestes persones que tenen aquesta projecció tan gran i que ells pensen que són lo que eren i que moriran sent lo que ells sempre s'han sentit, per a mi se mereixen un respecte, vamos. El meu, des de luego, el tenen. Ell és Bisbal en essència pura.
Amb la seva volteta.
Sí, sí, a més, quan pensem en Bisbal, pensem en el bot este que pegava ell tan famós.
Ara te dic jo que ara ja canta l'Ave Maria en acústic i sense voltetes ni ballar. L'edat pesa tot el món, fins a Bisbal, eh?
Sí, però sempre que pensem en Bisbal és esta persona, en este aspecte, en aquell moño rullo, és com quan tu coneixes a un actor i l'has conegut d'una manera determinada i el veus al cap d'un temps i dius, uf, no és el meu actor, no?
Sobretot els actors té una pel·lícula o una altra, molta diferència.
Maria, hem arribat a les dos.
Dicem a Javi ballar amb David Bisbal.
Maria, moltes gràcies. Dilluns tornem a estar així als micros, no?
Sí, El cafenet estarà preparat, eh?
Molt bé. I a vostès, a vosaltres, moltes gràcies per haver estat ahir acompanyant-nos aquestes dues horetes. Recordeu que el dilluns tornem a estar. Per favor, volem que sigueu els mateixos del divendres, del que ens despedim avui en esta alegria, el dilluns, en la mateixa alegria, així amb vostès, i segurament en coses interessants i en moltíssimes, moltíssimes ganes. Fins dilluns.
Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
Bueno, pues un minut passen de les dos, mira, de les dos de la vesprada. Assistem, divendres 3 de juliol. En serio que mai pensaria que un divendres 3 de juliol estaríem així per a explicar i per a parlar de la prèvia d'un partit davant del Futbol Club Barcelona i que se va jugar diumenge a les 10 de la nit. Però això és la realitat. Tampoc tindria molt clar si estaria així explicant-vos que el Villarreal Club de Futbol estaria conforme està a hores d'ara, sumant 5 victòries i un empat de les últimes 6 jornades, amb totes les opcions de poder aspirar a ser equip europeu l'any que ve i recuperant l'autoestima i les bones sensacions dels seguidors groguets. Però és així. Diumenge juguem contra el Barça. Contra un Barça, per cert, que pareix ser un dels pitjors Barças dels últims temps. És més, inclús se parla de la possibilitat de que la seva estrella, Leo Messi, s'haja cansat i se la pire. En esta història i en esta situació afrontem, per a mi, el partit de la jornada. La prèvia del partit de la jornada. El del diumenge pot ser el partit definitiu del campionat. Si el Villarreal és capaç de guanyar-li al Barça, jo crec que la Lliga s'ha mort, s'acabó, en quant al primer classificat. A més, cal recordar que l'Atlètic Club rep el Real Madrid, per tant, si els blancs són capaços de guanyar, l'últim partit de la jornada, que és el nostre, pot ser ja el partit definitiu i vital per a l'equip català. Així que ho té tot, eh? El partit del Villarreal davant del Futbol Club Barcelona té tots els al·licients possibles i una miqueta més. Tenim el Villarreal Club de Futbol amb la intenció i les ganes, per què no, de seguir amb esta ratxa immaculada i espectacular. Tenim els de Javi Calleja en el seu millor moment des de l'arribada del tècnic madrileny a la banqueta. Una arribada que va vindre marcada per un bon arranc, però que inclús va vindre marcada o va estar marcada per la seva destitució i la seva repesca i la salvació de categoria i ara mateix amb una situació ideal tant futbolísticament com classificatòriament. Així que quan el futbol pareixia que no anava a tornar, ningú esperàvem ni pensàvem que això estaria conforme està a hores d'ara. Estem vivint un dels millors moments dels últims temps en groc i jo crec que és un bon moment per a certificar-ho i refrendar-ho davant del Barça. Lo del diumenge és un partidon. Llàstima que ho tingueu que veure per la tele. Però bueno, segons m'arriba, per part vostra, les vostres sensacions és que si guanyes dona igual, que siga per la tele o siga per on siga. Lo important és guanyar. Així que anem a analitzar la prèvia d'aquest Villarreal-Barça i de com arriba el Villarreal i de com arriba el Barça.